Jair Domingues. Atrevo, Jair. Aqui, meio.
Aqui, Neus Protege. Atrevo com base.
Podemos mover.
Vai avançar uma nova volta na peruqueria.
Caminho. Pisca a ciência.
Acabat passa.
El búnquer.
...1809, a Shrewsbury, Anglaterra.
Ep! Què passa?
Bueno, que està a Can Darwin, estan d'enhorabona.
Home.
Acaba de néixer el cinquè fill de la família. L'excusa ha servit per reunir tota la jet set del comtat de Shropshire.
Ostres.
I, bueno, han decidit emborratxar-se una miqueta. Ha nascut un nano.
Ostres, no. Jo no sé pas on som, però sona gent de calés, eh?
Shropshire. Sí, senyor.
Shrewsbury.
Som a l'oest d'Anglaterra, enganxats a Gales. I sí, és una zona de calés. El pare de la família, en Robert Darwin, és un doctor ben milionari, amb una excel·lent reputació i un compte bancari encara més excel·lent. I la seva dona, la Susana, també ve de família amb solera.
Carai, tu...
Ah, no, 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 no es tria la pobra, no?
No, no.
Ah.
El ric no tria pobra.
El ric no.
Mai. Si el pot
ric,
triar...
S'ajunten entre ells, normalment.
Ja està, sí.
El matrimoni ignora que el fill que acaben de tenir és un nadó de mirada pura i brillant que està destinat a fer grans coses.
Aviam.
Acompanyeu-nos en aquest viatge per descobrir la vida de Charles Darwin.
Home. Home. El de l'anís del mono.
Sí. Bueno...
No el va destilar ell.
No era de Badalona, Charles Darwin. No. En principi, que jo sàpiga.
No. Era...
Podria haver descobert la seva teoria a Badalona? Podria.
Sí. Sí.
A l'època, aquella època hi havia animals.
Hi havia animals a Badalona. Ja, no, ja els han exterminat a tots.
Sí,
els han menjat, però bueno.
El petit Charles Darwin ha nascut amb totes les comoditats del món. A ell no li ha calgut adaptar-se al medi perquè la seva família és una de les més ben posicionades del comtat. Penseu que viuen en un palau extraordinari.
Què dius?
Sí, sí, sí. Però ja sabeu que el 1800, per molts diners que tinguis, tothom pot llepar. Les febres no hi entenen de classes socials. El petit Charles Darwin, amb tan sols 8 anyets, ja ha d'enterrar la seva mare.
Ostres! Em deixes de pasta de boniato, l'ha d'enterrar ell? Que gros, amb 8 anys, eh?
És una expressió, Jair. No l'ha d'enterrar ell personalment.
Val. Sí que és molt trist. Enterra la teva mare!
Ara!
Va!
Que he de fer els deures, papa!
Enterrar la mare!
Ja t'hi està... El professor entén que ja t'hi estarà, no? Si no has fet els deures. És hòstia.
Vaig haver d'enterrar la meva mare.
Sempre excuses.
Ja està.
En Charles queda una mica tocat amb la mort de la mare. Es passa el dia sol, al bosc de darrere casa seva. No té amics, és un nano solitari que comença a obsessionar-se per la natura. Li encanta passar hores i hores perdut al mig del bosc col·leccionant tot el que troba.
Animals morts sota el llit. Serà un psicòpata, també.
Jair,
per molt Charles Darwin que sigui, segur que té
Darwin.
Un passat.
No és cap assassí. A més, aquest cop no són animals morts, són plantes i fòssils. En Charles està ben obsessionat per estudiar les plantes i per col·leccionar insectes i petxines fossilitzades. El seu pare veu que en Charles necessita ajuda. Potser un canvi d'aires li anirà bé.
Ah?
És per això que decideix tancar-lo a un internat durant 7 anys.
Aviam, si ho ha dit el metge...
Sí, noi. Que això o agafi fòssils?
No, tanca'l, tanca'l.
Tanca'l. Allò és un infern pel nostre amic Darwin, i no per l'internat en si. El que li fa posar els nervis de punta és el mètode d'ensenyament. És un internat clàssic on la majoria de temps l'inverteixen a memoritzar la Bíblia.
Ostres.
Les úniques assignatures una mica útils que ensenyen són història clàssica i geografia. En Charles pensa que allò és una pèrdua de temps. A fora hi ha un món per descobrir i ell ha d'estar allà tancat recitant passatges bíblics.
Quina mandra, tu.
Hòstia, sí, tu. Quan t'agraden els fòssils, que et facin fer la Bíblia, tu.
No, és que no, clar, és que és molt diferent.
Al cap de 7 anys, en Charles Darwin surt d'allà fet un embolic. Des de la mort de la mare, la família s'ha enfonsat. Els germans grans han fotut el camp de casa i tornar a viure amb el sapastre del pare se li fot una muntanya. Ara sí que comença una etapa preocupant. En Charles s'obsessiona amb els animals morts.
Ai.
Es passa tot el sant dia al bosc, recollint cadàvers d'esquirols i teixons que han sigut atropellats per carruatges.
Escolta'm una cosa.
Digue'm.
Un toixó com és de ràpid, tu que hi entens d'animals?
Bueno, sorprèn, eh? Sorprèn. Per l'aspecte el faries més lent del que és.
Sí, 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 perquè és gordo.
És molt gordo. És molt... Jo és que me'n trobo molts de teixons, tornant de volo, quan pujo cap a Muntanyola.
I no el veus extremadament àgil, no, per l'aspecte.
No, és molt ràpid.
Vull dir que tu has atropellat molts toixons en cotxe?
No.
Llavors, que l'atropelli un carruatge, que en principi un carruatge a 120...
L'has de veure venir. Has de ser dels teixons justets del poble.
Sí, sí, sí. Val.
En fi, el nano recull teixons, esquirols, tot el que troba per terra, i desconeixem si els tenia sota el llit, però la col·lecció d'en Charles comença a fer por de veure, eh?
És que és la pauta d'un assassí en sèrie de manual, eh? Sí, si no fos perquè m'has dit que eren Charles Darwin.
El pare, tot emprenyat, un dia li diu: nano, no està bé que et passis el dia al bosc agafant rates mortes i tota mena d'animals fastigosos. Seràs una desgràcia per la família. Ets ben bé com el teu avi difunt.
Què? Qui era l'avi? D'on baixa aquest ara?
Doncs mira, en Charles també s'ha quedat ben encuriosit per les paraules del seu pare. Li pregunta què carai té a veure l'avi difunt en tot allò. És llavors quan el pare li explica que el seu avi, Erasmus Darwin, també era un boig de la natura que col·leccionava animals dissecats.
L'Erasmus Darwin, eh?
Sí.
Cuidado, eh?
Les paraules del pare són com un conte de fades. Resulta que l'avi, l'Erasmus Darwin, va ser un metge, poeta i naturalista reputat. El 1794, uns anys abans de morir, l'avi va escriure Zoonímia, una obra en vers que va ser prohibida per l'Església per les seves idees polèmiques.
Carai, l'avi sí que anava fort, no?
Sí. En el llibre Zoonímia, que insistim que està escrit en vers... Déu-n'hi-do, un llibre d'animals escrit
en vers i que te'l prohibeixi l'Església. Això no ho va fer el meu avi, això,
no,
eh?
No. Erasmus Darwin explica que no cal prendre's la Bíblia al peu de la lletra i que l'univers té més de 6.000 anys d'antiguitat. Fins i tot arriba a assegurar que els humans hem evolucionat a partir d'organismes primitius.
Què dice? Sí. Amb raó l'Església ho va prohibir.
Clar.
Què vols?
Home, venim d'Adam i Eva.
Home,
segons l'Església, parlo.
Jo l'altre dia, en una tertúlia esportiva,
sí,
va sortir un senyor a dir que la Terra era plana, eh?
Sí, bueno, és que ara està de moda això de la Terra plana.
El vas veure, aquest senyor?
Perquè ha sortit hi ha un exfutbolista que és el defensor de la Terra plana.
Aquest. I jo, d'un exfutbolista...
Jo m'ho crec tot. Si ho ha dit l'exfutbolista...
Si no s'ha cregut moltes hòsties al cap,
clar,
en principi, aquest tio té la mateixa autoritat que qualsevol científic.
Si és futbolista, en sí. Actiu no. Sospita, no, perquè no pot dedicar les hores que necessita el científic.
Però si és
exfutbolista, llavors sí.
Que té molts diners i molt de temps lliure... Ah,
per què t'ha d'enganyar un exfutbolista?
A mi no m'ha d'enganyar de
res. La Terra és plana, ja està.
Aviam,
que jo després el vaig sentir explicant lo del sol i ja es complicava la cosa, eh?
Sí.
La Terra és plana, d'entrada tu pots... Mira,
sí, sí,
no, compro.
Jo t'ho compro.
Hi ha uns límits. Ells diuen que és com una moneda.
És com una moneda.
És rodona, plana.
Val, d'acord.
I que el límit és gel, és com l'Antàrtida.
Vale, l'Antàrtida és el final? No.
I que
no, després hi ha cosa.
No.
Sí.
Ah, sí?
Bueno, aviam, no ens estendrem gaire, però... No. Ja... Digues el que anaves a dir.
No, que llavors va explicar allò del sol. I que diu que el sol...
Què fa el sol?
És el sol que es mou.
Sí.
Es va donant voltes...
Al voltant.
Per sobre d'aquesta terra plana.
Vale.
I que aquí és de nit, quan el sol et queda molt lluny.
Ui.
Aquí no. És on la teoria em va flaquejar una mica més.
Sí, saps? Perquè jo no sé gaire de física, però...
No sé.
Sí que
no sé.
Ja en parlarem un altre dia. Dedicarem el programa a la terra plana.
En fi, el nostre Erasmus... Ai, perdó, l'Erasmus Darwin,
sí,
que pensava que venim d'un
organisme.
D'un organisme.
Sí, d'un múscul.
Ell no deia que Déu no existís, eh? Deia que Déu existia i que era el responsable de crear el primer ésser viu, però que aquest ésser viu no eren Adam i Eva.
Ui,
més
ui,
aviat
ui,
eren
ui.
Un organisme simple que va anar evolucionant. Això és el que deia l'avi de Charles Darwin.
Bueno, l'avi està dient que Adam i Eva eren dos capgrossos, eh?
Més o menys.
És que és bastant...
És això.
És fort, eh?
És això.
És fort.
El pare li explica a en Charles que l'avi va ser molt polèmic i que les seves idees tan radicals gairebé li foten en l'aire la carrera de medicina i la d'inventor. Després d'aquella xerrada, el pare d'en Charles li diu que es deixi de ximpleries i que si vol seguir una tradició familiar sigui la de la carrera de medicina. D'aquesta manera, per ordre del pare, el nostre Charles Darwin se'n va a estudiar a la Universitat de Medicina d'Edimburg.
Bueno, qui
va ser? Sí, en Charles pensa que allò tampoc és una mala opció. Si vol continuar amb els estudis de l'avi, també li anirà bé tenir coneixements de medicina. Les disseccions i les autòpsies de cadàvers li poden anar bé per elaborar les seves pròpies teories. Després d'unes setmanes de teoria, a en Charles li toca presenciar la seva primera operació. Ja sabeu que aquella època les operacions es feien, no? Es feien en públic.
Sí, sí, sí.
Era com un amfiteatre, els alumnes s'ho miraven, no? Avui en Charles serà testimoni d'una operació d'estómac d'un pobre nano. Es preveu complicada, s'haurà de furgar bé. A més, el pacient estarà tota l'estona despert. Els mètodes anestèsics encara no estaven de moda. L'operació sempre és més distreta pel públic, parlo.
Ara t'ho anava a dir. Jo, aviam, ja hi aniria, eh?
Home, i tant que
hi aniria. Si s'ha de pagar poquet.
Comença l'operació.
Va, vinga. Ostres.
Mentre el metge perfora i remena, el nano crida com un animal ferit i els alumnes van comentant la jugada.
Ai, ai, que... Doctor, què ha passat?
Se'ns ha mort el pacient.
No. És el nostre Charles. Ha caigut a terra. Diu que entre els crits del nano i tota aquella sang tan vermella, li ha rodat una mica el cap. També s'excusa dient que avui no ha esmorzat gaire.
No, home, no. A una operació s'ha de venir esmorzat de casa.
Heu d'haver esmorzat,
sí,
fort,
home, no,
per anar bé.
També.
Ja ho sabrà pel pròxim dia. El seu professor el cita per la setmana següent. S'obrirà un cadàver. Si vol ser metge, s'ha d'acostumar a aquesta mena de coses. En Charles diu que cap problema,
cap
això
problema,
sí que ho aguanta bé, home.
Sí.
El que l'ha marejat han sigut els crits i la
sí,
sang.
Sí, home, si sí, un cadàver no cridarà tant.
Exacte. El professor diu que perfecte, perquè el cadàver ja està dessagnat,
sí.
I fa la broma aquella de metge, que els cadàvers no criden.
Tranquil, no criden, no, eh?
Sí, sí, sí. Les... Bueno, i tot això amb el nano allà, amb els budells per fora, eh?
Sí, 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 sí. La setmana següent, en Charles arriba puntual a la cita. Després d'aguantar unes quantes bromes més, els companys el deixen seure a primera fila, on té el cadàver a menys d'un metre.
Uita, quines vistes, nano, eh? No hem parlat res aquí, eh?
Què, Darwin? Has esmorzat fort avui o no, Darwin?
Hòstia, que toquin aquests dos quillos al costat.
Sí, en Charles està ben acollonit. Des d'allà pot sentir la fortor del cadàver. Comença l'operació.
Però aquest tio que opera amb una katana, o què?
Val idea, val idea. Mentre el metge serra i va traient òrgans, els alumnes van comentant la jugada.
Què ha passat ara? Doctor, què ha passat?
El nostre Charles s'ha tornat a desmaiar. No aguanta, no aguanta.
No aguanta.
És aprensiu, noi.
Hosti, nano.
Ell es nega a admetre-ho, però ens ha sortit aprensiu. Quan es tracta d'animals, cap problema. Pot obrir esquirol, remenar larves de mosca sense manies, però quan són persones, la cosa canvia. Encara que siguin cadàvers, li fa massa impressió. En Charles podria haver sigut un gran metge, però aquesta barrera psicològica serà impossible de superar.
No pot.
Em transmet confiança un metge que es desmaia amb sang.
No.
L'operarà el doctor. És molt bon metge.
Molt bo. Ara.
Ara es mereix una mica.
Sí. Quan... Aviam, a vostè si el tallen surt sang? Perquè llavors tenim un problema.
És una pena, però en Charles es passarà el següent trimestre de la carrera... a la taverna.
Aquí no ens mereixem, eh?
No, aquest ambient no em mereixes, eh? Més d'un s'ha tret la carrera així, eh?
Sí,
també
sí, l'autònoma quasi tots. Sense el control del seu pare i ara que té 18 anyets, és hora de gaudir de la vida. Les dones, els jocs de cartes, les apostes, el rom... En Charles Darwin ho fa córrer una mica tot. De jove no us l'heu d'imaginar malcarat amb la barba aquella. No.
Ah.
Al contrari, era un nano mig pèl roig amb cara rodona i somriure de murri. Estava fet un bon cafre. En una ocasió, quan ja no s'hi veu de cap ull, confessa als seus companys de gresca que ell no cal que estudiï cap carrera, que ell té la vida solucionada quan el seu pare es mori i li caigui tota la seva fortuna.
Això és una llei immutable de la natura, eh?
Al llarg dels anys ha sigut així,
ja està.
I pel que vaig veient, anirà sent així.
No canvia, eh?
No. En Charles s'ha desmarxat una mica, però també ha fet els seus contactes dins el món de la botànica i la zoologia. Ara que fa campana i té temps lliure, pot recuperar una passió que feia temps que havia aparcat: col·leccionar animals dissecats. Fa dies que dins la comunitat científica s'ha posat de moda la col·lecció de papallones i escarabats. Sabeu els típics vitralls aquells amb escarabats punxats amb una agulla de cosir?
Sí, senyor.
És maco, allò, eh?
Sí, senyor, és preciós.
Sí, preciós. Doncs s'ha posat de moda entre els naturalistes. Qui tingui més exemplars, més podrà gallejar durant la tertúlia del bar.
Sí. Quantes papallones tens, Charles?
Sí, no és el mateix rotllo que la Isla de las Tentaciones, eh?
No, exacte.
Es farda d'una altra manera, ara.
Hòstia, la Isla de las Tentaciones. No ho segueixo, però al Twitter em surten coses i penso, però per què no fan una pel·li porno i ja està? Què és el que està demanant la gent?
Jo, de la Isla de las Tentaciones, només he vist un clip de 2 minuts i ni Christopher Nolan realitza d'aquella manera.
Cuidado.
Un espectacle.
Sí.
És que es tacau en llamps al mig del rodatge. Una cosa espectacular, eh?
Doncs tenim la gent allà, eh? La gent està allà.
Sí, la gent està allà. I bueno, perquè és que els estàs donant el que volen.
Sí, sí, sí.
Sexe,
sí.
Quillos, emoció, ho té tot. Ho té tot. Però sí, pràcticament és una pel·li porno.
Clar, clar.
Estava tothom despullat allà, eh?
Sí, 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 sí. Un dia en Charles està passejant pel bosc i es troba una parella d'escarabats banyuts, uns exemplars magnífics. En Charles sap perfectament que aquests animals tenen ales i es poden escapar volant. Els agafa ràpidament un a cada mà. De cop en Charles veu un tercer exemplar. Un escarabat magnífic que està a punt d'arrencar el vol. Amb les mans ocupades i atabalat per la situació, en Charles decideix posar-se un dels escarabats que té a les mans a dins la boca per aconseguir atrapar el tercer escarabat.
Quin fàstic! No, quin fàstic!
Mira,
l'escarabat aquell, són ben parits, però clar...
El problema és que l'escarabat de dins la boca activa els seus sistemes de defensa. L'animaló deixa anar un líquid repugnant i de passada li fot una pessigada a la llengua en Charles.
Oh, quin mal!
El resultat és que tots tres escarabats se li escapen i en Charles Darwin torna a casa amb la llengua ben inflada.
Aquest és el famós Charles Darwin, el de les teories, eh?
Sí, sí, és aquest, és aquest.
Aquest, aquest, aquest. Aquest, aquest pòtol, eh?
Pò.
Fica't un escapot.
Noi,
Charles, tu estàs a la universitat,
estàs estudiant medicina. Frenem una mica. En Darwin està fet d'una altra pasta. Ja sabeu que aquests naturalistes estan tots mig llampats. Quan es tracta d'un cadàver humà, no, i tots són problemes, però no li fa res cardar-se un escarabat a la boca.
No, no, no.
A mi no sé què em mereix més, ja t'ho diré, eh? A part d'aquestes bestieses, en Charles també és conegut per ser un científic amb grans coneixements de botànica i zoologia. El 1831 ja s'ha fet un lloc dins la comunitat. És precisament aquell any quan li sorgeix la seva gran oportunitat. Amb tan sols 22 anys, li proposen formar part de la tripulació de l'HMS Beagle, un vaixell de la Marina Reial Britànica que té la missió de donar la volta al món per cartografiar les costes de l'hemisferi sud.
Vaya merda de viatge, no?
No, home, no, al contrari. Serà una gran aventura.
Ah, sí?
Sí, 22 anys. Penseu que el vaixell s'anirà parant pels diferents continents i en Charles tindrà l'oportunitat per conèixer els animals que hi viuen. És una oportunitat única per a algú com ell. Això sí, hi ha dos inconvenients.
Aviam, aviam, explica-m'ho.
El viatge no serà remunerat.
Hòstia, no cal que segueixis.
Bueno, de fet, a més, haurà de pagar. Què? Haurà de pagar per formar part de la tripulació. I el segon problema, hi ha una possibilitat real d'acabar al fons del mar. Aquesta mena d'aventures solien acabar en desgràcia.
No, home, no, però què és aquest viatge?
Mira, com sempre, en Charles es troba amb l'oposició del seu pare.
Normal.
El doctor Robert pensa que el seu fill s'ha trastocat, que el viatge és innecessari i massa perillós. Finalment, després d'una forta discussió, el pare cedeix i li acaba pagant el viatge.
Hòstia, a sobre li ha de pagar ell? Molt ben jugat, en
Molt
Charles,
ben
no?
Molt ben Charles, aquí, eh? La travessa dura 5 anys. Carai, eh? No són parades per baixar, fer la volta amb el bus turístic i tornar a agafar el barco, eh? S'ho han agafat amb calma, eh?
No.
Resulta ser un èxit sense precedents, perquè us feu una idea del recorregut. Surten d'Anglaterra.
D'acord.
Van cap a Illes Canàries, Amèrica del Sud, travessen el Pacífic cap a Austràlia, tornen per sota l'Àfrica recorrent les costes fins a arribar a Espanya. Ojo l'aventura, eh?
Ojo l'aventura.
Acabar a Espanya, Déu
Acabes...
millor, eh?
Bueno, clar, i a saber on paren aquests anglesos, que quan parin a Salou, s'acaba el... ja no tornen, eh?
És una aventura estranyament tranquil·la, on no passa cap dalt a baix. A en Charles li venen, això sí, uns dolors abdominals quan està a l'Amèrica del Sud, però de moment no seran un problema.
Val.
En Charles aprofita el viatge per elaborar la seva teoria. Els animals, apunteu, aquesta és difícil.
Aviam, aviam.
Apunteu.
Digue'm.
Els animals d'una mateixa espècie evolucionen diferent depenent del lloc on viuen, depenent del medi. Per tant, el medi influeix en l'evolució. Mm-hmm. No és el mateix una simple serpota d'Europa que una anaconda de l'Amazones. Totes dues són serps, però les diferències són notòries.
Doncs sí.
S'entén.
Doncs sí. De moment sí, professor.
Sí, gràcies. Després de l'apassionant viatge i de viure 5 anys rodejat de mariners, torna a casa i per fi decideix relaxar-se una mica i casar-se amb la seva cosina.
La teoria de les espècies no en diu res d'això?
Noi.
Com funciona això amb els humans?
En Charles pensa que tot és correcte, no? Si, aviam, si ho pots arreglar amb la cosina, per què has d'anar a buscar més lluny, no?
No els he pas de casar jo. Si el capellà li sembla bé...
És que el capellà també és cosí seu.
Cuidado, aviam si són masses cosins masses aquí.
Masses cosins, potser. En Charles creu que casar-se amb la cosina no ha de ser un impediment per tenir 10 canalles. Aviam, Tres de les claus... De les claus... De les claus, no. Tres de les quals hauran d'enterrar-les abans d'hora, això sí.
Ai, fora. Sí. Ara sí que has d'agafar la pala, eh?
Sí.
No, per enterrar la mare, no.
Fa més cosins, sí. Més endins. El sí, forat, sí, més endins. Sí, el forat. Sí. En Charles i la cosineta es traslladen a 20 quilòmetres de Londres per tenir més espai i tranquil·litat. El nostre amic té tot de punts que va fer durant el viatge, però falta ajuntar-los i escriure en una obra amb cara i ulls que tingui sentit. A més, aquella estranya malaltia que va enganxar l'Argentina l'està rebentant per dins. Val més que es posi a treballar abans no sigui massa tard. Al cap d'anys de feina i dedicació, l'any 1859 surt a la llum L'origen de les espècies, on exposa la seva teoria sobre l'evolució mitjançant la selecció natural. Les diferències físiques que es poden apreciar en individus de la mateixa espècie faran que a la llarga sorgeixin individus més ben preparats per sobreviure al medi. Aquests aniran sobrevivint fins a crear noves espècies.
Vale.
El llibre es converteix en un best-seller.
Bueno, és que al segle XIX la gent tenia altres gustos.
Sí, no hi havia l'Isla de les Tentaciones.
No. No, perquè si no en Darwin no hagués descobert res.
No. En Darwin encara es fot més milionari amb el llibre. L'església s'hi posiciona en contra i comencen a circular pamflets amb un dibuix d'un mico penjat d'una branca amb la cara de Darwin. I d'aquí segurament us pot venir la confusió de relacionar Darwin i els micos, però heu de saber que ell mai va afirmar que l'home ve del mico. Ell només va dir que la diversitat de la vida sorgeix d'un patró comú, és a dir, que les dues espècies,
sí,
venim d'un avantpassat comú, però en cap cas que l'home ve del mico.
Molt bé, molt bé. Molt bé, endavant, ja pot anar passant el segon ondes.
Mira.
Perquè aquí s'està fent divulgació de veritat.
Ciència.
Ciència. Visca la ciència.
Visca. Cuidado. Cuidado. En Charles, cada cop més cansat i malalt, tindrà una existència més tranquil·la. Això sí, encara tindrà temps de publicar moltes més obres, llibres tan apassionants com La fecundació de les orquídies.
Què dius ara? Què dius?
És gros aquest, eh?
Aquest no el coneixia pas, aquest.
Els moviments i els hàbits de les plantes enfiladisses.
Ostres, Peyu, què m'estàs venent?
Aquest és l'estudi, ha de ser avorridot, eh? Aviam per on s'enfila aquesta eura.
Bueno, per on vulgui, per on vulgui.
Variació dels animals i les plantes sota domesticació.
Sí, aquest encara te'l compraries.
O la formació del sòl vegetal.
Hosti, nano, quin pal aquest,
sí,
eh?
Déu-n'hi-do. A veure, com a mínim no escriu en vers com l'avi.
No, mira,
hem guanyat algú. El 1882 acaba morint a l'edat de 73 anys. Hi ha teories que diuen que el que va enganxar a Sud-amèrica, sí, va ser una malaltia que es diu Chagas.
Què és el Chagas?
Una cosa que, bueno, mira, ja veus com acaba. Charles Darwin, de les poques persones que col·leccionava animals morts i que no va acabar sent un assassí en sèrie,
senyor,
eh?
Sí, senyor.
No ho acostumem a fer mai, però heu de saber que avui hem fet coincidir la biografia amb un dia especial. Avui és el dia de Darwin.
Molt bé.
El nostre amic Charles Darwin va néixer un 12 de febrer com avui.
Molt.
I avui és el dia de Darwin i demà és el dia mundial de la ràdio.
Carai, home!
Això sí.
Se'ns ajunta tot, tu.
Tot se'ns ajunta, moltes coses, tu. I després ja ve, em sembla que ve Sant Valentí el 14, tu.
No, i són tres cites ineludibles,
sí,
eh? El dia de Darwin, el, sí, dia de la ràdio i el dia...
Normalment, entre el de Darwin i el de Sant Valentí, hi ha un tipus de gent que un dels dos no el celebra, segurament. Vull dir que el que celebra Sant Valentí...
No.
No crec que se li ajunti amb el de Darwin. Home. Deia que demà és el dia de la ràdio,
sí,
demà,
sí,
s'altera tota la programació de Catalunya Ràdio, sí, estarem fent el búnquer des de El Camaleón Sonido, que és un estudi de disseny i muntatge d'àudio de Barcelona, on recordeu que farem una biografia, i mentre nosaltres anem fent la biografia tindrem a un artista, un foley, que anirà fent els efectes de son directe.
Sobre la marxa, eh?
Sobre, allò, o sigui, aquells passos...
El farem...
Els cocos per fer el cavall...
Cocos. Hi haurà cavalls, eh?
Ah, sí, home, sí, hi han d'haver cavalls.
Sí, cavall. Sí, encara que no... Encara que no vinguin a quant, els hi farem entrar.
Nova York, 2024.
Cavalls.
Jo vull sentir els cocos, vull sentir els cocos. S'han de sentir aquells cocos.
Si treballem a la ràdio és per sentir els cocos.
Exacte.
Com vam començar aquest programa era per això.
Ah, exacte. En fi, voleu veure Charles Darwin?
Va.
Us he de dir que el tenim en una imatge que no és la seva habitual, perquè estem acostumats a veure el vell amb barba. Guaita'l, de jove. Guaita'l. Charles Darwin. Ben guapo, eh?
Sí. Sí, jove, ja tenia, aviam, tenia unes bones... Una entrada,
sí,
una entrada.
Un bon front, front prominent.
Un bon front prominent de persona que pensa... Anem a veure què en pensa el públic. Charles Darwin és digne d'entrar al búnquer, sí o no?
Sí!
no va fer mal a ningú.
A ningú.
Els animals ja eren morts.
A ningú.
Els que agafava.
Sí,
en principi. Excepte aquell escarabat.
Sí.
Fort aplaudiment per Charles Darwin, que entra al búnquer.
Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
Déu Rossell, bon dia.
Hola, bon dia.
Charles Darwin, sí.
Sí, què?
Sí, no?
Sí, sí. Darwin, ah, sempre sí. A favor. Ah,
sempre però a favor sí. De Charles Darwin.
Sempre. Sí, sempre. Sempre.
Home, és que l'altre...
A l'Ens va explicar això a l'escola, que hi ha pares que no hi estan d'acord.
No hi estan d'acord, eh?
És veritat, és veritat.
No, Adam i Eva.
Ah. A mi m'interessa més Adam i Eva, doncs endavant. Endavant amb Adam i Eva.
Bé, ara ja sabem que Darwin no va dir exactament que l'home vingués del mico, però sí que tenim avantpassats comuns,
sí.
Això sí. O sigui, nosaltres venim del mateix lloc que en Forquet de Neu.
És curiós, això, eh?
Que maco!
Tots de Barcelona venim.
Exacte. A veure, els catalans tenim el Forquet de Neu molt present perquè va ser molt de temps a Catalunya amb sí. Nosaltres. De fet, el van portar l'any 1966,
ostres.
Quan tenia només 2 anyets. Però ell era originari de Guinea Equatorial,
sí.
Però el van portar a Barcelona, sí, no sé si li van preguntar en aquell moment, però vaja. Ja sabeu que...
Li vam fer un búnquer a...
Oh, i tant, mira, et puc dir el capítol i tot, eh?
Ah, sí?
El programa, bueno, ja t'ho diré després.
Vale.
Perquè... El tinc apuntat, me'n recordo, però vaja. Bé, ja sabeu que es va intentar molt fort que en Floquet tingués un fill com ell,
sí.
Blanc, però no va ser possible.
No.
I ara ja no es pot aconseguir perquè es va morir.
Però van guardar semen, em sembla.
Sí,
van
però...
guardar molt semen i ho van provant, eh? De fet, crec que van treure... La piscina dels dofins la van treure i és tot semen del Floquet de Neu.
Quina angúnia, Déu meu. És que l'imatge que m'està vinguent al cap. Oh, de veritat.
Però per què havien de treure els dofins, si no?
Oh.
Sí.
Bueno, això, que va marxar... Que va marxar. Va morir amb 39 anys i perquè sembla va morir sec.
Sí.
Amb 39 anys, l'any... No sé, l'any... A veure, podeu sabrar la gent.
Sí.
La gent
quin any? Aquí. Quin any es va morir?
Ah, la gent de Granollers.
Ostres, però si sembla que és ahir, va ser
això. Que sí?
Sí, va ser... Va ser
vinga,
fa
va. Poc. A quin any va morir el Floquet de Neu? Gent de Granollers. Opció A, el 91. Opció B, el 96. Opció C, el 2003.
Ai. És post... No pot ser.
Cuidado, eh.
Quan va venir, no va néixer. Va venir.
Ja va venir. Quan va venir, no va néixer. Ja
és pre-Covid.
96?
Què us sembla?
Jo diria 2003.
Tu diries 2003?
Hauríem d'anar-nos sí. Decidint.
Sí.
91, 96, sí. 2003.
Què diu? Què diu? Què diu l'Eloi?
2003, sí. Diu.
Vinga, doncs a veure si és 2003.
Correcte! Molt bé. Molt bé. Sí que és veritat perquè quan va passar allò de les Torres Bessones va sortir a parlar i van preguntar què era això.
24 de novembre va morir, eh?
Ai, mira.
Eutanàsia.
Com és que no és festa nacional a Catalunya?
Ja, hauria de ser-ho.
Ja, no ho sé. A mi em va fer molta pena. Jo hi pensava molt amb el Floquet de Neu.
Hi pensaves?
Sí, no en l'aspecte aquest de la piscina dels dofins. Hi pensava perquè pensava que maco que és.
És molt
maco. Va, i no marxem del Floquet de Neu perquè no us en vaig poder parlar la primera temporada, que ara sí que tinc aquí és el 171.
Capítol 171, si voleu saber la història del Floquet de Neu.
Però no em van parlar perquè feia una secció diferent. Llavors, ara us en parlo. Com a amant de Floquet de Neu, vaig mirar-me la seva pel·lícula animada.
Sí.
Té una pel·lícula, ho sabíeu?
De dibuixos animats, sí. Aquesta sí que l'he vist també.
Sí o no?
Sí, home. Sí.
És una pel·lícula catalana i sortia Floquet de Neu amb animació, com us podeu imaginar.
Sí.
I també personatges reals, allò que és una mica complicat.
Sí.
És estrany.
Combinació estranya.
Que sí?
Sí, és que els actors fan
li
aquella...
Li veus la mirada que no
ve. A veure, a Space Jam els hi va sortir bé.
Bueno, sí.
Sí, sí. Sí, sí
però la,
sí.
Li veus la mirada. La mirada no
crec pas que hi perdessin cèntims
no.
A Space Jam.
No.
I també valia més que la de Floquet de Neu, segurament. Sí. Per supòs era més alt.
Els protagonistes són el Floquet i una bruixa, la bruixa del nord. Sí? Això és,
sí.
Com, és una persona humana, eh?
Sí.
Fa? A veure, gent de Coll de Nargó. A veure, pregunto per vosaltres. Quina actriu va protagonitzar la pel·lícula del Floquet de Neu?
Cuidado, eh?
Opció... No va fer de Floquet de Neu.
No, ja ho he dit. La bruixa del nord.
Bona pregunta.
Opció A, Elsa Pataki. Opció B, Emma Vilarasau. I opció C, Anna Saúl.
No sé, o sigui, no sé quina de les tres opcions és més loca.
La C?
No sé, tu?
Sí.
La C?
La C.
La C.
Si és la C. No!
No,
Sí, tu. Aquest efecte de so quan és un nen que contesta fa com...
Home, s'ha equivocat, s'ha equivocat. S'ha equivocat.
No és l'Anna Saúl, és l'Elsa Pataki.
Elsa Pataki,
eh? Sí, eh?
Elsa Pataki.
És fort, feia de Bruixa del Nord, la que podia canviar el color del pelatge del Floquet de Neu, perquè es veu que a la peli al Floquet li feien bullying perquè era blanc. I ell volia anar a canviar-se el color del pèl.
Quan ets actor, actriu, la trucada quan t'ofereixen el paper és grossa, eh?
Estaràs amb el Floquet de Neu.
Mira, volem fer una pel·lícula del Floquet de Neu.
Sí.
Ahà.
Continuï.
El Zapataki, dient. Ahà, sí. Floquet de Neu, vale. Little blue, be my shelter, be my cradle, be be my boat, be my river, be the stillness of the moon.
Bé, no sabem si els nostres convidats van veure la pel·lícula Floquet de Neu.
Els nostres convidats, que els estem dient convidats, però quasi bé són col·laboradors ja d'aquest programa. Sí,
és
que
veritat, és
si els fem venir un dia més hauran de cobrar ja.
Sí, és que crec que ja és que estem incorrent en un delicte laboral.
Sí. Però Floquet l'heu vist, el Floquet sí que el va anar a veure. No?
La peli.
Però
la peli no cal. Veu anar d'excursió amb l'escola, veure el Floquet de Neu.
Sempre es veia això.
Som d'aquesta generació.
Jo confonia Floquet de Neu i l'avi del Barça. Eren dos conceptes que en el meu cap... En el meu, de petit, del meu cap, es confonia. T'ho juro, hi havia un algo. Sí.
Clar, no, és de Barcelona.
Mentre no es barregéssim Jordi Pujol per allà al mig, no? Yes.
Avui per primer cop tenim els mateixos convidats que fa dos dies, és a dir, el tercer dia, perquè són tres persones i tenen moltes coses per explicar-nos. Són uns músics units per un pis de Barcelona que van trobar un estil diferent per cantar en català i ho van petar. Aquests dies hem conegut els seus inicis, però ens hem quedat curts. Tenim molta més informació. Heu de saber que quan hi havia encara l'Emule, us en recordeu de l'Emule?
L'Emule! Sí, per descarregar. Que anava l'Emule.
Era un burro, no? Era un asa.
Sí.
Era una plataforma per descarregar-se música. Doncs aquest trio, en aquell moment, eren quatre, s'ha de dir, doncs van decidir penjar els seus discos titulant-los amb el nom de Shakira o Coldplay. Són petites trampetes perquè sabes que són. Més seguidors. Ha de ser maco, eh? Pues a veure la Shakira i en comptes de sentir... Doncs,
l'home que treballa...
Exacte, perfecte. No és l'única trampa que han fet. Es veu que aquesta gent, aquí on la veieu, va hackejar la votació del Sona Nou del 2005.
No m'ho diguis.
Alerta, perquè les mares, lluny de renyar-los, van ser elles qui van muntar tot el sarau.
Què dius? Aviam.
Sí, es veu que reunien nens que hi havia a les places i es feien recollir butlletes i emplenar-les. Van haver perquè van guanyar.
La votació popular la vam guanyar.
Va guanyar, eh?
Però eren les vostres mares que anaven a recollir vots.
Van pagar amb uns nens petits de la plaça.
Pagar econòmicament.
Els van convèncer amablement.
Un euro. Un euro.
I els nens anaven a buscar butlletes, els emplenaven.
Perquè amb elles ja no li donaven de butlletes. Ja has vingut quatre vegades, ja, senyora, no vols diners.
I vam emplenar com el 80% dels vots.
També
us hem de dir que el premi de votació popular era un copet de l'espai. Així, molt bé guanyat.
Premi honorífic,
és com l'Ondas, vull dir que tampoc...
Bueno, que ni te'l donen, de fet.
Bé, el premi era honorífic, llavors tampoc van tenir sort al concert de Fonollosa, on el dia abans es van intoxicar en un camerino per culpa d'un menjar en mal estat, i van haver de tocar bevent suero i baixant de l'escenari entre cançó i cançó per anar al lavabo.
Què dius ara? Bueno, com els Rolling Stones, ara.
No arribaven, al lavabo.
No es va arribar al lavabo, Dani?
No, sí, van ser el Joan Enric i l'Eduard, els afectats directament, en Ferran i jo vam tenir més sort, no vam menjar aquell durum, no? Creiem que era un durum.
Era un durum.
Creiem que era un durum. I es desplaçava fins al costadet per treure...
Una palangana.
Jo cantava, l'home que treballa... Un moment. I m'anava cap a darrere i vomitava i tornava... Sí, era
molt... Ho va donar tot.
Ho vaig donar tot. Era molt sòrdid, però entre cançons...
Show must go on.
Sí, bueno, sí. Per show, l'experiència que van viure al Zira, al País Valencià, quan van baixar a un supermercat a comprar, quan ja tancaven, però al veure'ls amb les guitarres i tota la pesca, els van deixar passar. Vull que m'ho expliqueu vosaltres, això, perquè és meravellós.
Va, això ve perquè Joan Enric sortia de la prova de so amb els instruments i va dir, ostres, m'acompanyeu al super? Al Joan Enric li agrada que l'acompanyem. Sí. Ja ho aneu veient.
No t'agrada anar sol?
No m'agrada anar sol. Que li fem cas. I llavors va estar acompanyant perquè no tenia espuma pels rínxols. Té uns rínxols molt bonics i llavors ell estava espuma.
I l'alopècia intermitja, diguéssim, amb el rissat i l'espuma, es dissimula una mica. Vaig dir, anem a buscar una mica d'espuma. I anem allà i truquem a la porta amb les guitarres i tot. I
ja tancava el súper.
Sí, tancaven a les 8 menys un minut. I dos noies ens veuen i fan... I tots, ostres, quina rebuda, no? I ens obren la porta, què tal, chicos, com estàs? Entrat.
Vam veure fora, segueixen un Aldi, no? Ens hem equivocat de local.
Són famosos, tal, aquí també, que bé, perquè començàvem en aquell moment. I si entrem, tal i qual, mira les espumes, tengo esta, tal, no sé què. Bueno, nosaltres com al·lucinant de dir, aquí hem triomfat, perquè tenim parella i tot, perquè és que si no, això, ja era un festival. Venís al concierto, oi, hombre, i tanto que venimos al concierto, ahí estaremos primera fila, dándolo todo.
Hauríem d'haver sospitat perquè ens parlaven en castellà. Això ens hauria de donar alguna pista.
Bueno.
I en aquell moment, doncs, clar, comprem l'espuma i ens diuen una foto, por favor, con vosotros, tal. Sí. Foto, tal. Dic, collons. Total, que agafem i anem per sortir i diu, una última cosa, por favor. I dius,
ai, ai,
no ho diguis, que anava
bé. Tu pensa que tot aquest rato com adolanta, tal, i de dir, i agafa i diu, ¿cómo es Antonio en la intimidad?
¿Qué?
Exacte.
Clar, sí, sí.
Aquesta és la
cara. ¿Cómo es Antonio en la intimidad?
I no era una metàfora.
No era un eufemisme. Sí, Antonio,
i diem, clar, 3-4 segons dels pitjors de la nostra vida a nivell d'incomoditat.
Ai, anava pensant, no ve de Ferran, jo en Rick, ningú, no n'hi ha d'Antonio.
I diem, perdona, ¿qué Antonio? I diu, ¿no sois la banda d'Antonio Orozco, vosotros?
Hòstia.
Tocava el poble del costat el mateix dia, en un pavelló amb no sé quantes mils de persones.
Clar.
I ens van confondre.
Sí, sí.
Déu-n'hi-do. Quina pena.
Moltes.
Quin desastre.
Va, com els altres dies, avui ens fixem en l'últim component del grup, en Dani. Ell és pianista del 83, barceloní, i estudiava filosofia a la UAP. Mentre feia el grau superior de composició i arranjaments al taller de músics. D'ell sabem que continuaria fent música encara que no tinguessin èxit, això ho vaig llegir, que de petit pensava ser arquitecte.
Sí.
I per això va estudiar filosofia.
Sí, filosofia, arquitecte. És un home del Renaixement.
No, tot malament, se m'ha oblidat tot, ja no recordo res.
I segons la seva mare, també volia ser escombriaire, com tu, Peyu.
Mira.
Això és veritat.
Sí, ah, sí?
La meva mare diu que sí, que jo estava obsessionat amb els cotxes de netejar.
Jo també, els camions.
I que jo volia portar això de gran.
Però un cotxe, no l'escombra.
No, l'escombra no, jo em veia amb el camionet.
Somnis possibles, això està molt bé.
Jo era més humil perquè a mi m'agradava el que anava agafat a darrere el camió.
Bueno,
Peyu, haguéssim fet bon aquí.
Sí.
Haguéssim anat junts.
En un univers paral·lel.
Jo conduint tu darrere.
Bé, saludem-nos com Déu mana, no?
Sí, sí.
Un fort aplaudiment. No, per això, fort aplaudiment als amics de la sala. Bé, doncs com que parlem d'en Dani, la pregunta serà d'en Dani. Sabem que volia ser arquitecte, però al final es va dedicar doncs, a tocar el piano. Tot i així, s'ha de dir que el primer concert dels Amics de les Arts no s'hi va presentar.
No.
Fortíssim, em sembla.
El primer.
Gens de Prats del Lluçanès, atents a la pregunta. Per què en Dani no es va presentar el primer concert dels Amics de les Arts, que a més, us haig de dir que era la semifinal del Sona Nou?
Hòstia, correcte.
Opció A, perquè tocava el piano en una comunió. Opció B, perquè estava fent de gamba al supermercat. I opció C, perquè va haver-se de quedar a cuidar una veïna coixa.
Uau, la C, no?
Sí.
Bona, la gamba no.
No em sembla cap suficient excusa.
Lo de la comunió és divertit, no sé. Però bueno, jo no vull ser... Com vulgueu.
Pot ser qualsevol, eh?
Sí. La comunió, va.
A veure si va.
Sí. Sí. Ai.
Correcte!
Sí, 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 és correcte. A veure, clar, ara és molt fàcil dir-ho, però en aquell moment no havien fet cap concert.
No.
Zero. No. I ja hi haurà una comunió que em pagaven per anar a tocar el piano.
No, com a bon mercenari.
I llavors vaig dir, home, nois, vaig posar-ho ja a la balança i sí, però el segon ja hi era, ja no me n'he perdut cap.
Però no vas confiar d'inici, eh?
No. Sí, sí, sí.
La gent va anar allà i qui falta piano. En fila han encertat la primera i l'última fila del búnquer. Ells i només ells podran aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer! Salsa, calçots, mongetes seques, all i oli, que seran...
Per qui encerti la cançó de la Neus.
La de
del hit, aquesta, l'última.
La del hit!
La del hit, aquesta, l'última. Ja m'ho ha dit, això. Maria,
anem a afinar-ho bé.
A veure.
Maria.
Maria.
Com es diu la cançó? Ai... La del hit no es diu.
No ho sé, no. El meu gran hit. El meu gran hit o el seu gran hit.
El seu gran hit. El seu gran hit, sí senyor. Això ho ha endevinat la Maria. Fort aplaudiment per ella i per la Neus.
Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
Hola, soy la Celia i us vull fer una pregunta.
Sí.
Amb anècdota. Vaig passar un estiu a Itàlia i en què vam fer una excursió. Mm. Quan vam sortir del pàrquing em vaig clavar un pal a la panxa i al baixar de la muntanya em va mossegar un gos. Oh. Us volia preguntar si havíeu tingut alguna excursió que hagués estat molt desastrosa.
Carai! Tant com clavar-te un pal a la panxa després que et mossegui un gos...
Quasi té un búnquer, ja.
Sí,
que és mort. A vosaltres segur que us han passat moltes desgràcies a concerts.
Segur, home.
Com desgràcies.
Bueno, en aquestes gires que acaben... Acaben bé, però passen desgràcies.
No, sí que ens han passat coses.
Bueno, fa una estona us havíeu intoxicat amb un durum,
sí, veritat,
vomitant,
sí,
una palangana.
En Dani, al principi, al començar un Canet Rock un dia,
sí,
just només el primer acord del Canet Rock, fa així amb el piano, pum, i el piano segueix avall.
Va caure
a terra. Primer acord a Canet Rock, 25.000 persones, i el piano a terra. I tots ens mirem i seguim tocant com, no passa res.
S'ha d'explicar que al Canet Rock els canvis són molt ràpids. Hi ha molts grups i tens molt poca estona per canviar un sol escenari, que no és habitual. Llavors el backliner, que és qui munta, doncs, pobre, anava estressadíssim i no va posar bé una pota, pobre. I el feia així, pam, va caure.
Mi major, suposo que era.
Segurament mi major. I va caure, sí. Ostres. Sí.
Però bueno. Escolta, d'aquest disc que heu fet ara dels 20 anys, tots aquests temes, els artistes, com els heu seleccionat? I el més important, n'hi ha algun que us hagi dit que no?
Cuidado!
Ens faria molta il·lusió fer un tema... No, a mi no.
No, hem trucat a moltes portes, molta gent ens ha dit que no, i les excuses que ens han posat és...
Molta gent tampoc, eh?
Tampoc,
tocaven una comunió.
Les excuses han sigut creïbles. Llavors, en aquest sentit, estem molt contents perquè la gent que ens ha dit que no, ens creiem que no podien realment, i molta gent ens ha dit que sí, i és un privilegi tenir gent com... Bueno, això, tenim... Es podem dir coses o no? Sí, es pot dir coses, ja, no?
És que hi ha temes que no han sortit, encara.
No, per això. Bé, tenim l'Andrea Motis, tenim els tiets, tenim Figaflaues, tenim... què més tenim? Tenim en Sergio Dalma, tenim
Tomeu Penya.
Tomeu Penya?
Sí, tenim Tomeu Penya.
Això és meravellós.
Tomeu Penya.
Sant Cristogros,
això, quan surt la de Tomeu Penya?
Tomeu Penya surt el dia dels enamorats.
Això, però això és demà passat.
El 14 de febrer.
És 14 de febrer.
I és Tothom es separa.
Home.
Pel dia dels enamorats, Tothom es separa.
Ben jugat. Escolta'm.
Home.
I no podríem sentir-la una mica.
És que l'hem passat en el tècnic sense dir-vos res.
Ah, sí?
Li hem passat al tècnic.
Sí? La podem sentir?
Bueno, no sé.
Sencera no, eh?
En exclusiva.
Un trosset.
Ah, tenim exclusiva.
Exclusiva.
Torna a ser rutina. Sé que ho se'n va i ara què fem en tota aquesta vida. Vinga i embolica que fa un desig dintre teu. Tothom et separa.
Déu meu.
Que bé que sona.
Sí, hi havia de fer ell, claríssim, eh?
Nois, no hi era hora que algú cantés bé Els Amics de les Arts, no?
Exacte.
És que aquí veus quan una cançó és bona és quan Tomeu Penya entra.
Sí, tot
millora.
Tot quadra.
S'alineen els astres.
Jo haig de dir que molt a favor de les harmonies que feu, és impressionant. Molt contenta amb això com a músic, haig de dir això.
L'esperit d'en Dani, que és el que ens fa treballar amb això, eh?
Ja us coneixeu, amb en Tomeu, o no?
No, 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 no? No, no, de fet ens va citar un dia en un estudi molt petit, que era més petit que aquest estudi.
Sí,
més
bueno, petit. Li has dit estudi. Bueno, aquest búnquer. Però a per allà prop a casa seva?
Esti, on vam anar, a Maó?
No,
no, era a Manacor.
A Manacor.
Ah, és Menorca. No,
hi ha una altra illa.
Hi ha un moment que quan puges a l'avió, allà.
Vam anar a Manacor, un estudi que no hi havia wifi. Jo sí que era un búnquer, però no hi havia ni wifi. I vam gravar la cançó allà i ja està. I,
bé, bé, bé,
així sortirà.
Bé, home, fa molt bona pinta.
Sí, eh?
Molt bona pinta. Neus, no sé si algú vol fer alguna pregunta.
Sí, mira, en Guillem, de Gironella.
A veure, Guillem.
Hola, mireu, els búnquers confidencials,
sí.
Quants votants de Vox infiltrats heu arribat a identificar?
Ai, bueno,
aquell
he de dir que no s'amaguen gaire. Vaig venir el del Putin i en tenia una davant amb una bandera espanyola.
Sí, aquest.
Aquest
és el més sospitós que hem trobat.
En una mascareta. Duia mascareta, cosa estranya ja, de per si.
A veure, com a sistema de camuflatge era molt justet.
Sí.
Perquè estava a primera fila amb una mascareta amb la bandera d'Espanya.
I amb un mòbil gravant, quan era
no
molt
reia
important.
I ens gravava amb el mòbil.
Sí.
Que al final
es va dir que no sabia de fer.
Jo li vaig cridar l'atenció.
Sí que ho has fet.
Perdoni. Però s'ha quedat que no es gravava res del que passava aquí dintre.
És que com que era en català no ho devia entendre.
No sé. I alguna altra persona, en alguna altra, algú ens ha fet arribar de... Ostres, al costat meu hi havia una persona molt sospitosa, que no reia i només mirava i... Bueno, estem exposats. De moment no ens ha passat res.
En principi no. I en principi tothom pot comprar entrades.
Sí,
nosaltres no fem cap tipus
I
de filtre.
A vosaltres han tirat coses per parlar català o sigui, per cantar en català?
No.
O perquè no us agradi gens la música que feu i us han tirat una ampolla o alguna cosa?
No, el nostre públic no paga diners per tirar-nos coses. Em sorprèn que hi hagi gent de Vox que vingui a pagar diners per fiscalitzar-vos o coses d'aquestes.
Ens van proposar un cop... cantant castellà.
Ep, tanto.
Això sí que hi ha una proposta sèria d'una...
No, de fer un disco sencer, però.
D'un disc sencer.
Ah, sí?
Van citar a Madrid i... Sí, no, en un dinar així com molt...
Vam dinar molt bé.
És que Madrid... Us el van pagar?
Sí,
ja està, tu.
Es dina molt bé a Madrid.
Sí, no sabíem el motiu ben bé i llavors per fer-li entendre que no era ben bé que això no anàvem nosaltres, va ser difícil.
Però llavors quan renuncies a això, el catxet d'aquí hauria de pujar una mica, no? Això de general hauria de tenir en compte.
Han renunciat.
Aquesta gent, cada concert, són 1.000 euros més.
Sí. Han renunciat. És cantar en castellà, no, hombre.
El tio era convençut, eh?
Sí, clar.
Vais a vender más.
Sí.
En fi, ho hem de deixar aquí. Ens queda un minutet per acabar de fer quatre preguntes als amics.
A veure, la pregunta és, dels tres, qui és que se li oblida més la lletra? O sigui, que es pot quedar en blanc.
Què passa?
Està claríssim.
Dani Lagret.
Ah, sí?
Com és que està tan clar?
Dani
Lagret. Però, a veure...
Jo tinc lapsus.
No va venir el primer concert.
No.
Li cau el piano Canet Rock. Es descuida les lletres.
Perdó. En Dani Lagret hi ha un Canet Rock on s'inventa 15 segons fent... Va... O sigui, normalment per la patilla, perquè se li mana la lletra totalment. I està gravat.
I això es deu estar gravat.
I a 15 segons que se'ls inventa.
Perfecte.
Jo recordo les lletres fonèticament. Això sí, un acord, quan no sou acords me'ls pregunteu a mi. No tinc aquesta mancança.
Sí, però no ens els inventem en directe, els acords.
Home, seria estrany. Déu-n'hi-do. En fi, gràcies per acompanyar-nos aquests 3 dies al búnquer.
Ha
sigut meravellós. Nosaltres hi tornarem, com sempre, demà, en el Dia Mundial de la Ràdio, especialment des de fora d'aquest búnquer. Ens tancarem a un altre búnquer a Barcelona. Escolteu, perquè serà ràdio com la d'Antes, que serà bonic de veure. Que vagi bé, i tornem a la 1 del migdia, Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau.